35 minuts per sobre de les 12 del migdia. Acabem, com sempre, el Planeta Prat els dimecres amb l'alegria que ens porta en Marc Quinto. Gràcies al Quinto Millennial. Què tal, Marc? Com va?
Molt bon dia, Isa. Bé, aquí estem. Avui porto alegria i no tan alegria.
No tan alegria, perquè...
No
ens posem tristos.
No, tristos tampoc. Ha de servir per...
Reflexionar.
Per reflexionar i
per... Que no totes són jajas,
no
la teva vida.
Jajas. Molt bé. Estaria bé, però...
Fas temes molt interessants, sí. També, Marc, com bé demostres...
I profundes.
En les meves absències.
Sí, sí, perquè a més ja saps que jo dic, doncs em deixo els temes difícils per mi. Sí. Perquè tu puguis tornar tranquil·la, tal, saps?
No, és veritat que darrerament sí que ho estàs fent i demostra la teva vàlua, que sí, ja sí, està sí, més sí. que demostrada
més
com a grandíssim
que demostrada,
professional.
I tant. Doncs va, t'explico avui de què parlarem. Parlarem de... El documental de Netflix No estàs sola, la lucha contra la manada, que s'ha estrenat fa ben pocs dies. Parlarem d'Eufòria, que ja ha començat. Parlarem de Lo de Évole, d'Aquí la Tierra, que és un programa de televisió espanyola, i la sèrie Agente Nocturno. Llavors, si et sembla, comencem parlant de No estàs sola, que mira, porto aquí el meu full. Recordeu que estem en directe a Planeta Prat. Molt aquest bé. És el full de... La portada de Netflix és molt xula, m'agrada. T'agrada a tu? És bonic.
Sí.
Ensenyem per aquí, el deixem per aquí perquè el veieu. És aquest documental que es va estrenar el passat dia 1 de març. S'ha estrenat també als cinemes una setmana abans, el 27 o així de febrer. Llavors una setmana abans, no, dos dies, que clar, febrer. 27, 28, 29, 3 o 4 dies abans. I doncs bé, de què tracta? Parla de... Com tots coneixem la víctima aquí, la lucha contra la manada, la víctima de la manada, el cas de la manada dels Sanfermins de l'any 2016. I si et sembla, anem a escoltar com comença i ara parlem, va.
Pamplonesa! Pamplonesa! Viva Sanfermín!
Viva!
Viva Sanfermín!
Doncs així comença aquest documental, que són, és justament l'inici d'aquestes festes de Sant Fermín de l'any 2016, que a lo tonto han passat 8 anys. Ja. Hauran passat 8 anys ara al
no
juliol.
No tenia aquesta sensació.
Jo tampoc. És heavy, eh? És heavy per tot el que ha provocat o ha desencadenat tot aquest cas. Doncs ara escoltarem el tràiler, però és un documental d'una hora 45 super, super, super interessant, on es parla des de la prèvia, el moment abans de que es cometi aquesta violació, fins a el durant el judici, tot el que ha vingut després, a nivell mediàtic, ara parlem, apuntat, vaig estar veient-lo i prenent nota per aquí, eh? Perquè
bé,
era un tema important i no volia venir de
així
poc preparat.
Així ens agrada.
Llavors, fins a l'actualitat, a com hem arribat a el canvi de la llei, amb el només sí és sí i tal, i tot el que ha passat pel mig, perquè clar, això va passar fa 8 anys i la llei va acabar aprovada recentment, fa
sí.
poc. O sigui, és a dir, ha durat anys i anys i anys, però bé, sembla que s'estan fent coses. Anem a escoltar el tràiler.
Estaba sentado un chico y me dijo: ¿Has venido tú sola?
¡Viva San Fermín!
Hola, sos.
Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queremos denunciarlo.
Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió.
Doncs aquí, aquest petit tast que ens deixa escoltar Netflix, doncs és una mica l'inici de com comença ella quan ella explica que ha anat al Sant Fermín amb un amic, que l'amic s'havia anat ja al cotxe a dormir perquè volia descansar, i que estava ella tan tranquil·la, un banc, com podríem estar qualsevol de nosaltres un dia de festa que et ve de gust, o estar asseguda una estona, o el que tu vulguis fer, i li van aparèixer doncs, aquelles persones de la manada, autodenominats manades, és a dir, nosaltres no li hem posat cap nom. I doncs bé, relata una mica el moment aquell, el moment que ella explica sota el sobrenom Lucía per intentar vetllar per la seva intimitat, i doncs... es va seguint fil per randa de tot el judici, tot el que ella explica, tot el que expliquen també els agressors. S'explica també la ràpida, que a mi això em va agradar molt, a Pamplona tenien experiència, desgraciadament, en temes de violacions i d'assassinats, perquè no sé si recordareu el cas de Nagore,
sí.
que va ser assassinada
sí,
a mans
sí.
d'un home que perquè ella no volia tenir relacions sexuals amb ell i la va assassinar uns anys abans, doncs tenien doncs, una xarxa més grossa de dones en contra d'aquesta violència masclista, hi havia xarxa, hi havia, des de l'Ajuntament estaven més conscienciats, des del minut 1 tothom es va volcar, tant societat com també Ajuntament, en intentar trobar els que ho havien fet. Com va ser això? Doncs això, tot això és una mica el documental aquest. A l'inici, ràpidament va aparèixer una agent dona de policia estar amb la víctima, no la va deixar en cap moment, i un altre agent de la policia local d'allà de Pamplona, juntament amb la policia foral de Navarra, doncs van estar mirant en directe el dia següent totes les càmeres fins que van trobar un grup de persones que s'assimilava al que la víctima havia descrit i els van enxampar al moment. O sigui, l'actuació policial va ser rapidíssima. Destacar d'aquest documental ràpidament, el tractament dels mitjans que van fer va ser vergonyós. Lo de dies i dies que estava l'advocat dels agressors, dels violadors, a la tele. Li donava més veu que ningú. Va arribar fins i tot a que es polaritzés la societat i que molta gent se'ls creiés amb ells només pel simple fet de deixar-lo sortir a la tele tot el dia i de,
clar, d'explicar, blanquejar.
I de blanquejar i d'explicar tot el que ell volia. Després, què més aquí? El reportatge, el documental, doncs, repassa alguns dels casos més sonats i més importants que han hagut d'assassinats o de violacions a nivell de l'Estat espanyol, i comences a escoltar-los, que a mi és un dels moments més durs aquests i una part del final també, on s'escolta doncs, tot de casos que ens sonen tots, els coneixem tots, i a cada un, cada qual és més dramàtic i és més heavy el tema. Després, doncs, què es veu també a la part del final, doncs, com tot això transforma a la societat en massa, l'Estat espanyol, la gent va sortir al carrer, gràcies a això doncs, s'han fet passes endavant i s'han canviat lleis. També es veu com el vot particular d'un dels magistrats que diu que no va haver absolutament res, que ella ni va tenir dolor, ella estava allà tan a gust. I
es parlava de Holgori, unes coses terrorífiques.
Era heavy, heavy, heavy. I com en un primer moment la sentència va dir que era abús i no agressió, finalment el Tribunal Suprem va canviar-ho, però lo malament que ho va passar la família, lo malament que ho va passar la mateixa víctima i la societat del dia, el fet de dir doncs estem anant enrere, no estan en bé i tal. I també el hashtag Cuéntalo, que es va fer super, super, super famós, i amb això ja acabaré, en què doncs, tot de dones que havien estat callades i que no havien explicat el que els havia passat, doncs ho explicaven a través de Twitter i era el mito espanyol. Es va fer super, super, super famós i suposo que això també va ajudar a que es fessin coses. Anem a escoltar, si et sembla, la part del final on es deia que no és abuso, és violació, tothom al carrer en manada.
Mis peores vaticinios se confirmaron.
Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio.
Ya sabemos que no nos creéis y ese es el problema.
Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido?
Doncs bé, una mica això. Per sort,
jo recordo les manifestacions quasi espontànies, perquè vam sortir aquella mateixa tarda.
Es va omplir totes les places i carrers plenes de gent, plenes de dones, plenes de tothom que estava indignat i sortia, o sigui, està molt bé. I
què més volia dir d'això?
No sé, el moment final, la part final és un moment super tens, super emotiu, super, es passa malament, veient, no és per fer una tarda així super content. És dramàtic, però bé, per veure una miqueta tot el que hi ha al darrere, és super necessari. Anem amb temes una mica més animadets, i és que aquest divendres passat va començar Eufòria ja, i amb el nostre Alfred García de jurat.
Què tal?
Bé, vinga, anem a escoltar-ho. Doncs així començava, amb música de les dues primeres edicions, havien agafat fragments dels diferents participants de la primera i la segona edició, tercera edició que comença ara. Recordem, amb Marta Torné i amb Miqui Núñez de presentadors, i tenim única novetat, Alfred García com a jurat. I bé, l'Alfred va arribar supercontent, ell el van presentar com una mica més, perquè al final era la novetat d'aquella edició. I ell estava supercontent, li preguntaven per què és el que buscava en un triomfito d'aquests d'eufòria, i ell explicava que buscava algú que... Ell anava una mica... Clar, cada un va com des del que en sap més. Ell en sabia de composició i de veu, ¿vale? Altres sabran, jo què sé, de ball, no tinc ni idea, d'altres coses. Però jo, la música i jo en som molt amics. Però ell deia que ell estarà molt atent d'escoltar la seva veu, les composicions que fan i tal, però també ell vol que veure què li transmeten amb la seva música. Ell és molt més així, molt més...
Bueno, és que l'Alfred tampoc no era un concursant estàndard.
No, per això
tant,
està molt
clar,
bé.
I suposo que busca aquesta diferenciació
està
també
bé,
que tenia
bé.
Ell. Operació Triunfo, no?
I Marta Torné i Miqui Núñez els hi va encantar l'explicació que els hi va donar. I bé, i va començar, ho anirem seguint. Ara mateix hi havia 16 concursants el primer dia, cauen 4, i en quan siguin una mica menys, doncs ho anirem seguint, perquè si no es fa molt difícil explicar-ho aquí.
Sí.
I què volem
ara
destacar...
Ara m'entens a mi, Amotè.
Sí. Què volem destacar d'Eufòria? Doncs a Noemi Galera. Com te quedes?
No que pot no, ser, no?
No encaixa, doncs sí. L'altre dia estava una presentació d'alguna cosa, o l'estaven fent alguna entrevista i tal, i un dels periodistes li va preguntar sobre si creia que Eufòria era una còpia d'Operación Triunfo. Com te quedes? Anem a escoltar-ho, veiem què
pinta
va dir
ella. Sí, no?
Sí.
Si consideres Eufòria una còpia d'OT?
Absolutament.
Per tant, sota el teu criteri s'hauria de seguir amatent?
A veure, és broma, no. És evident que hi ha similituds, no m'ho podeu negar. No hi ha una acadèmia, vale. Però jo crec que sí.
I...
Sí que hi ha molts punts de referència. El que passa és que al final també, si agafes altres formats que pots dir, ai, això s'assembla, això, no sé què... Quan varies segons quines coses, doncs pot semblar una altra, però ja...
Doncs això explica que són molt similars. Sí.
Sí, ho són.
Molt moltíssims, que falta l'acadèmia, vale, però estan fent classe durant totes les setmanes, potser no tenen les visites de les persones perquè no estan a una acadèmia, no sé què, no sé quantos, però el format ve a ser una mica similar, per això també Jazz Music va emprendre accions legals contra la productora d'Eufòria. Però bé, veurem com queda el tema.
Clar, aquí el que ens falta informació de veure què ha passat, si s'ha intentat comprar el format OT i fer-ho a clar. TV3, però Jazz Music demana molts diners i
no,
s'ha optat per una
potser...
altra cosa. Perquè clar, Jazz Music és una empresa d'aquí.
Sí,
que fa OT aquí.
Si potser ho té una empresa de l'Estat ja agafada, potser no pot estar a la vegada agafada per una altra empresa, potser, saps?
O potser no fan aquesta adaptació d'un format a nivell Catalunya, que sigui més petit, perquè evidentment doncs, TV3 no té aquestes milionades potser que pot tenir
Amazon Prime.
O està Televisió clar. Espanyola, no?
I com va acabar? Doncs li van preguntar a la Noemí per com ho veia i tal, i ella deia doncs, que tenia amics dins, el Miqui Núñez, l'Alfred García,
clar.
Que surten d'OT, diu que la meitat de la plantilla d'Eufòria ha treballat a OT, i diu Blanco i en botella, pues tal, anem a escoltar-ho.
Com vius, doncs, que hi hagi concursants com Miqui Núñez o...
Jo me n'alegro moltíssim. O sigui, clar, jo tinc aquí el corazón partido, perquè tinc amors a dins. Jo m'estimo moltíssim al Miqui. Me n'alegro moltíssim de que estigui triomfant així. Aquest any tindran l'Alfred García. La meitat de l'equip d'Eufòria ha treballat a OT a Jazz Music. Blanco i en botella.
Doncs res més a dir. Veurem com acaba, si hi ha algun rifirrafe judicial més o no, i com... Però bueno, s'ho pren bé ella, I no li queda altra, també et dic. O sigui,
està bé que
ella...
es facin coses aquí, també.
Sí, superbé, està superbé. I està triomfant entre el jovent, o sigui, que està molt guai. Hem demanat assistir-hi, perquè ja t'ho vaig dir, per entrevistar el Fred i per estar allà una estona, si ens fan cas. Anem amb més temes, va, que si no ens quedarem sense temps. Anem a parlar de l'O de Évole, que Jordi Évole torna cap de setmana parlant dels 20 anys de l'11M.
Desde luego es más importante que el 23F.
Se quebraron muchas cosas este día.
Ahí empezó el germen de no nos representan.
Ha dejado heridas muy grandes.
Hay burbujas en la sociedad que no quieren saber la verdad.
Yo creo que la España de hoy no se puede entender sin el 11M.
Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
¿Qué pasó en 5 minutos? 10 bombas más o menos, ¿no?
Empezaron a sonar los teléfonos de toda la redacción. ¡Una bomba! ¡El tren!
Parece que... ETA está detrás de esto. ¿Qué le comentó Aznar?
Llamó a todos los directores de periódicos de Madrid y de Barcelona.
Doncs aquí es vol anar una miqueta més enllà de l'habitual tractament que fem de parlar de l'11M, de parlar amb els morts, parlar... Bueno, amb els morts no. Parlar dels morts o de...
Bueno, dels morts es parla poc, que és malauradament el gran problema, no? Perquè van ser utilitzats, abans van parlàvem d'això de les mascaretes, però clar, van ser utilitzats políticament d'una forma tan barruera.
Quan estàvem a les portes d'unes eleccions generals, o sigui, va ser...
T'havies nascut?
Jo sí. Jo me'n recordo, jo sí, clar, 2004, jo tenia 8 anys ja.
Jo era el meu viatge de final de curs de quart de l'ESO, llavors vam marxar el dia següent cap a Itàlia, i ja no vaig saber res
més.
Vam saber qui...
O de les eleccions.
El dia següent de l'atemptat. I llavors el tema de les eleccions el vam conèixer allà, però clar, tot aquest seguiment informatiu que jo, si hagués estat aquí amb 16 anys, l'hauria vist, no el vaig veure. I em va semblar fascinant recuperar tot el que va passar, recuperar el discurs del govern d'aquell moment, del Partit Popular.
Clar, estava a Cebes, no? Era el que sortia a fer les rodes de premsa. Sí.
I com anar contra aquest discurs oficial, doncs era un plantejament molt disruptiu pels periodistes de tots els mitjans, perquè és veritat que, clar, si el govern està dient això amb 192 morts...
Clar, aquí, per exemple, surt Mamen Mendizábal, que en aquell moment estava a la cadena SER, que li van dir... arribava com un SMS que s'anava passant a tothom, i ella deia, en l'SMS deia, està teta, i ella diu no m'ho crec, perquè per d'aquí ve i de com ens estan com posant com calzador això d'ETA, quan ja es començava a veure que no havia estat ETA, que no utilitzava aquest tipus d'explosius ni la manera de fer ni tal ni qual.
Jo tenia una profe a l'institut que és que aquell matí, recordo, vam deixar de fer classe, vam parlar d'aquest tema. Ella era basca i la veritat que des del primer moment
va dir que
ho
no.
Tenia claríssim. I ens va dir, això no ha estat ETA, això se sabrà, això ens queden moltes informacions per endavant, però jo recordo perfectíssimament aquell moment que l'escola pública va aprofitar per fer un debat sobre el que estava passant i per deixar les classes de banda, i déu-n'hi-do, és que aquell moment jo crec que es va ser dels més importants, jo crec, dels nostres dies a l'institut, perquè, clar, és que va ser un dia que tothom recorda on era.
Jo també recordo, estava aquí a la Seda, al col·le d'aquí del Prat, encara, imagina't si fa anys, i vam sortir tota la classe, vam sortir al pati allà a fer minuts de silenci, ens ho explicaven, clar, jo, clar, tenia 8 anys, jo era molt petit, al final, tot i que amb 8 anys ja comences a enterar-te, t'enteres pinzelladetes o no, tal... I jo recordo molt heavy el tema. I després les eleccions, de com van intentar influir en les eleccions generals i com, per sort, doncs, la mentida no va guanyar i en aquell moment el Partit Socialista, que estava a l'oposició, doncs, va anar amb la veritat i en aquell moment doncs, va guanyar les eleccions. I fins aquí una miqueta parla d'això.
És molt interessant recuperar-ho, perquè a més parla amb periodistes d'ABC, amb periodistes de la SER, recupera les declaracions dels governants d'aquell moment, que són increïbles, ja sabent tota la informació policial, com la versió oficial contra d'ella, la versió policial.
És molt fort, sí. I bé...
És un exercici superinteressant, si us interessa el periodisme.
A 3Player, això, de la Sexta. I anem amb l'últim tema abans de la sèrie, i és que Martina Klein, que tots la coneixerem, que és presentadora, és actriu, és model, és tot, doncs ha estat aquí al Prat, va estar passejant pel centre i se'n va anar fins a Casa Guijarro, tot just aquí al davant dels Jardins d'Andalusia, a cuinar carxofa. Escoltem-ho dins del seu programa, una de les presentadores del programa, Aquí la Tierra.
¿Qué hace una chica como yo en un sitio como este? Pues he venido a cocinar un plato muy peculiar. ¿Queréis saber cuál? Antonio, qué alegría estar aquí.
Hola, Martina.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Cuéntame, ¿qué nos vas a cocinar?
Vamos a preparar un pollo autóctono de aquí, de la ciudad del Prat. Un pollo potablava con langostinos.
¿Potablava, que significa patas azules? ¿Y qué más tiene de característica?
Es un pollo muy fino, muy sabroso, no tiene grasa, se alimenta de cereales y de verdura y está al aire libre.
¿Qué más ingredientes tenemos?
Pues lleva pimientos, lleva tomate, aceite de aquí del país, caldo, vino, perejil y lo terminamos con unas alcachofas laminadas.
Bueno, ¿y lo vas a hacer tú?
No, va a ser la Rosario.
¿La Rosario? Pues vamos con Rosario, me llevo el potablava. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta delicia?
Pues mira, llevo 28 años y lo empecé a hacer al horno, pero como se secaba,
Mucho, sí. Porque el pollo, como te hablaba, no tiene grasa. Vamos a intentar hacerlo en salsa.
Y con langostinos.
Como lo veía Soso, pues le metimos langostinos. Y tuvo mucho éxito.
Qué bo.
Doncs,
Mari Muntanya, como te hablaba.
La Rosario y la Antonio ens van explicar una mica, la Rosario, que es la encarregada a casa Guijarro de la cuina. Sí. Doncs, ens van explicar aquesta recepteta de pollo potablà con langostinos i que té molt bona pinta.
Casa Guijarro, un d'aquells espais de referència també de la ciutat.
I vinga, va, anem amb l'últim tema, que és la sèrie d'aquesta setmana, Agente Nocturno, a Netflix.
El FBI és la principal agència de seguretat de los Estados Unidos.
Senyora, pueden sentarse aquí.
Con una tasa de fracaso cero que mantener. Es decir, que no esperamos nada menos que la perfección.
Doncs bé, el protagonista és un agent de l'FBI que es diu Peter Sutherland i doncs són 10 capítols a Netflix només, ¿vale? I és un, de moment només té una temporada, però jo crec que han obert la porta a una segona temporada des de l'any passat i tracta d'un agent de l'FBI que està a dins de com a un sòtan, ell sol a una sala amb un telèfon al davant. I aquest telèfon, ell ha d'estar pendent per si alguna nit sona. Val? Es diu agent nocturn perquè està allà a la nit. I si alguna nit sona, vol dir que algun agent secret de la CIA està en perill. Llavors ell li donen una sèrie de codis que tenen ells i doncs intenta salvar-lo o mou els fills que siguin per enviar algú a salvar-lo, el que sigui. Aleshores, què passa? Doncs al capítol 1, dos agents de la CIA, de l'FBI, no sé exactament qui són, estan en perill i la neboda d'ells, amb els codis que ells han donat, doncs truca explicant que està en perill tal, i s'encarreguen doncs d'anar a salvar-los amb ells, veurem si ho aconsegueixen, i d'anar a salvar també la neboda, que està també en perill per allà perquè hi ha una mafieta que els vol assassinar. Vale? I a partir d'aquí doncs es comença a veure com intenten fugir d'aquesta màfia, ja no només aquests protagonistes, sinó també una mica tot el departament aquest de l'FBI, també aquest noi com a protagonista, el Peter, i de què veuen que també des de la Casa Blanca també hi ha gent ficada a dins, que això acostuma a passar sempre a aquestes sèries.
Sí.
Hi ha gent de molt al nivell de la Casa Blanca, de tal, que està ficada a dins. I és una sèrie molt interessant, molt entretinguda, que són 10 capítols, però que es veu molt ràpid i ha estat xula.
Molt bé.
A mi m'ha agradat.
Molt bé, doncs típica sèrie per passar l'estona, sí, però que ja ens no, va bé de tant en quant.
Però et fa estar atent, pendent, si no et fa de dormir-te a la siesta.
No mires el mòbil
no,
amb la sèrie.
No, aquesta no.
Doncs Marc, jo m'he posat el dia amb Sálvame, Sálvese quien pueda.
Que bé,
vaig amb 3 mesos d'endarreriment, però ho he fet.
Doncs hi ha notícies,
m'ha semblat divertida.
Hi ha notícies de que potser us després dic de Setmana Santa torna en salvament directe, a Netflix.
Què dius?
Veurem, perquè bueno. Les fonts no m'acaben d'agradar, donen sortir les exclusives, però si fos així seria ideal.
Molt bé, Marc, cuida't moltíssim.
Que vagi bé.
Gràcies.